L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Sergi Torres.
Aquesta setmana en Sergi Torres ens proposa, per tancar aquest ofici de viure, parlar de les converses. Què tal, Sergi?
Gràcies.
Benvingut.
Bé, bé.
Que podem tenir amb el cos. Aquí no sé si estàs parlant d'en Sergi Torres d'una altra vida, no? De fa molts anys, quan vas estudiar fisioteràpia, o no?
Així és, així és.
Sí.
Mira, fa molt poc feia una classe de cant amb la meva profe, la Mariona Castillo, i ella em proposava que quan inspirés permetés que la pell es fes gran, que la pell s'elastifiqués, com si fos un globo elàstic. I clar, al fer aquest gest, doncs vaig posar la meva atenció a la pell, vaig posar consciència, i em vaig donar compte d'una cosa que jo a fisioteràpia, a la classe d'anatomia, m'havien explicat, i és que la pell respira, val? És un concepte que t'aprens i que, val, molt bé. Però en aquesta classe, quan vaig posar atenció a la pell, ostres, vaig veure que la meva pell estava respirant, que la pell respira. I quina sorpresa, no només de veure que la meva pell respira, sinó que, a més, la roba que portava impedia aquesta respiració lliure. Em vaig donar compte que els teixits que portava a sobre, potser perquè eren molt sintètics, no ho sé, ho desconec, però vaig veure com la meva pell s'estava ressentint. Aleshores, vaig veure que hi ha un espai, hi ha una possibilitat de conversa conscient amb el cos que no utilitzem. Per exemple, aturar-nos i preguntar-li al nostre pàncreas, què tal? Algú pot pensar que és estúpid, però si fas aquest gest i poses l'atenció al pàncreas, ostres, és possible, cap la possibilitat, que comencis a sentir unes sensacions que potser és l'idioma que parla el pàncreas. Fent aquest exercici, clar, un cop ho he vist a la pell, ho estira, no?, a qualsevol part, inclús a l'entitat corporal sencera. I començo a veure que el meu pàncreas m'està demanant que no mengi tant de sucre, no prengui tant de sucre. I el curiós de tot això, Gaspar, és que jo no m'he d'obligar a no prendre sucre. A l'haver escoltat el pàncreas, ja s'inicia aquest mecanisme, és natural. Ja no em ve de gust el sucre, no em ve de gust el dolç. És senzill. Llavors veig que si comencem a establir aquesta comunicació amb el cos de forma natural, com si parléssim amb un amic, perquè el nostre cos és el nostre amic, i recordo, estant de fisioterapeuta, com molts pacients tractaven el cos com si fos el seu enemic, jo he escoltat insultar un genoll.
Ostres.
La merda de genoll que no funciona, la merda de colze que em fa mal. Clar, no té sentit, perquè gràcies a aquest colze tu pots estirar el braç, etcètera.
Aquest colze ets tu.
Exacte. Cada part del nostre cos ens permet una acció que ens representa a nosaltres i nosaltres podem ser representats a través del cos.
Sí, per això, de vegades, quan amb tota la millor voluntat diem hem de combatre tal malaltia, també, o hem de lluitar contra, és una mica bé ser el mateix, no? Potser hem de treballar a favor de la salut, però no lluitar contra, no? Perquè llavors sembla que l'enemic el tinguem dins el cos.
Clar, i a més, des d'aquesta perspectiva que expresses, si jo estic en un procés de malaltia, jo també puc utilitzar la meva malaltia com una amiga. Què vol dir? Que puc veure què m'està mostrant la malaltia, on estan les meves febleses. El primer que em mostra la malaltia a mi és que no sé viure la malaltia, perquè li tinc por, perquè amenaça la meva vida. No sabem perquè no la vivim conscientment. Per tant, el cos i tot el que el cos experimenta ho podem utilitzar també a favor del nostre propi creixement com a éssers humans. Em dono compte també amb aquestes classes de cant, fins a quin punt no sabem utilitzar el nostre cos. Quants espais interns, subtils hi ha que aporten harmonia a la nostra experiència humana i no els utilitzem perquè inclús ni som conscients que existeixen.
Sergi, moltes gràcies, molt interessant. N'haurem de parlar en més ocasions. L'opinió de Sergi Torres, gràcies.
Gràcies, Espa.
Als oients també, moltes gràcies. Una abraçada.